Són 8:15.
L'Infovespre.
Comencem amb els titulars. L'incendi que fins ara afectava la urbanització Can Cornet a Pineda de Mar ja està controlat. Fins a 14 dotacions dels bombers de la Generalitat han estat treballant aquesta tarda en aquest incendi que s'ha donat per extingit a les 6 de la tarda. Iniciativa per Catalunya s'ha adreçat al Servei de Protecció de la Legalitat Urbanística perquè s'aclareixi si Mercadona ha constituït l'aval al qual està obligat legalment per realitzar les obres de millora urbana a la Riera Capastre. El primer secretari del PSC del Maresme va tancar l'acte de balanç de mig mandat aquest dissabte a Calella, discrepant del seu soci de govern del PDeCAT en quant al referèndum i assegurant que el millor és entendre'ns amb els veïns d'Espanya i d'Europa. Calella no renuncia a la bandera blava de la Platja Gran. L'alcaldessa Montserrat Candini ha anunciat que Calella s'unirà al grup d'ajuntaments de la Costa Brava que qüestionen la gestió que realitza l'empresa que avalua el litoral i concedeix els certificats de qualitat mediambiental. L'associació solidària Malgrat amb el Sàhara ha assegurat que les dues nenes que van arribar ahir a Calella dels campaments de refugiats d'Algèria han descansat amb les seves famílies d'acollida després de més de 24 hores de viatge. El Calella Film Festival ha portat aquest cap de setmana a la ciutat alguns dels actors més reconeguts del panorama espanyol, com José Sacristán, Sergi López o Antonio Molero. L'incendi que fins ara afectava a l'urbanització Can Cornet a Pineda de Mar ja està controlat. Fins a 14 dotacions dels bombers de la Generalitat han estat treballant aquesta tarda en aquest incendi que s'ha declarat a 3:15. 11 vehicles terrestres i 3 aeris han estat extingint l'incendi que s'ha donat per controlat a les 6 de la tarda. Amb ells, també 4 vehicles de l'agrupació de defensa forestal, 4 patrulles dels Mossos i 3 efectius dels agents rurals.
Segons els agents rurals, l'incendi ha afectat 3,8 hectàrees de vegetació i s'ha iniciat al costat del camí. Els bombers han precintat la zona per determinar-ne les causes. La sortida 124 de l'autopista C32 en direcció Pineda i la circulació del passeig d'Orsavinyà ha quedat tallada durant la tarda. L'incendi, que s'ha declarat a 3:15 de la tarda i malgrat el vent, s'ha donat per controlat a 6:45. El foc ha cremat una zona forestal de canyes i antics camps de conreus.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
Iniciativa per Catalunya demana a Territori que aclareixi si Mercadona ha presentat l'aval de les obres a la Riera. El partit ecosocialista s'ha adreçat a aquest servei perquè determini si s'està actuant de forma conforme a la normativa en el projecte de millora urbanística de la part alta de la Riera Capastre. Les obres van començar a principis del juny i són complementàries a la construcció d'una nova superfície comercial que l'empresa valenciana obrirà al setembre, segons les últimes informacions. Ja en l'últim ple, el regidor portaveu Sebastián Tejada va requerir informació al govern municipal sobre els avals que havia de presentar Mercadona per realitzar el projecte de millora urbana dels entorns. A dia d'avui encara no ha rebut resposta concreta sobre això.
Sí, sobre altres aspectes relatius a l'obra, en no haver rebut la confirmació sobre la presentació de la fiança per part de Mercadona i per un import aproximat d'1,5 milions d'euros. Iniciativa Catalunya Els Verds entén que no s'ha constituït l'aval. Ho explica el regidor portaveu Sebastián Tejada, qui signa la carta d'anúncia que s'ha fet arribar a l'organisme dependent de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.
Ens va remetre una resposta. Òbviament havia informació sobre els projectes i sobre altres fiances, però no hi havia res sobre la fiança de les obres d'urbanització del voltant, la rotonda, el corrent parcial de la Riera, tot això. Nosaltres creiem que això és una il·legalitat flagrant i, per tant, ens hem dirigit al Servei de Defensa de la Legalitat Urbanística perquè digui si l'Ajuntament s'ha ajustat a normativa, que creiem que no, o si nosaltres tenim raó i que en el cas de que ens doni la raó a nosaltres, que estableixi la legalitat.
El regidor portaveu d'Iniciativa ha recalcat que l'escrit de denúncia presentat dijous passat respon a l'obligació que tenen com a partit polític a fiscalitzar l'acció del govern municipal. Immediatament després d'enviar-lo al Servei de Protecció de la Legalitat Urbanística, van posar-ho en coneixement de l'àrea de territori i obres públiques de l'Ajuntament de Calella, que tampoc ha volgut fer declaracions al respecte a Ràdio Calella Televisió.
També en el marc polític, el PSC és un partit de govern que durant la meitat dels últims 30 anys ha format part del govern municipal de Calella. Així és com ho va expressar el primer secretari dels socialistes calellencs, Pere Tarrés, durant l'acte públic de balanç del mig mandat actual.
Davant de la militància, Tarrés ha posat en valor la feina que fan els regidors Josep Torres i Cindy Rando a les seves respectives àrees del govern de Montserrat Candini. Segons el primer secretari dels socialistes calellencs, la finalitat última del partit són les persones, vinguin d'on vinguin.
La nostra finalitat són les persones, vinguin d'on vinguin, siguin d'on siguin. Aquestes són les nostres fronteres i aquestes són les nostres banderes. Burgerem sense parar perquè sempre siguem decisius i amb vocació de govern a la nostra ciutat, perquè mai quedarem prou satisfets de la feina feta si aquesta significa donar el servei que es mereix la ciutadania. Aquest és el nostre compromís.
Josep Torres és segon tinent d'alcaldia i responsable de la política d'habitatge i observatori de ciutat. Per la seva banda, Cindy Rando és regidora adjunta a l'alcaldia i responsable de joventut, solidaritat i cooperació i igualtat. Tots dos van explicar aquest dissabte les actuacions que han dut a terme durant els dos anys del mandat 2015-2019. L'encarregat de clausurar l'acte va ser el primer secretari del PSC del Maresme. Xesco Gomar va posar de relleu la feina que el regidor socialista fan els diferents governs de la comarca, ja sigui a través de l'alcaldia o bé formant part del govern, com és el cas de Calella. Xesco Gomar va destacar que, malgrat tenir diferències amb el PDeCAT, governen en coalició en diferents ajuntaments i el resultat és positiu, com a Calella. Tot i això, retreu al PDeCAT poca maduresa davant del procés sobiranista.
Fins i tot ells han de recurrir a les nostres eines per poder tirar endavant un projecte polític a la ciutat de Calella. Algun dia se n'adonaran, no patiu, perquè tot això és una qüestió de temps, ja maduraran, no, això no és problema, i se n'adonaran que no podem arribar a les fites que ells volen amb el marc legal que tenim, ni a l'objectiu definitiu que tenen, perquè al final nosaltres vivim en un món globalitzat i ens hem d'entendre amb els nostres veïns i ens hem d'entendre amb els amics, amb els germans de l'estat espanyol. Que s'han de modificar coses, evidentment.
El primer secretari del PSC al Maresme va posar en valor la feina que fan des del carrer, que després es transforma en acció de govern.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
Calella no renuncia a la bandera blava de la Platja Gran. L'alcaldessa Montserrat Candini ha anunciat que Calella s'unirà al grup d'ajuntaments de la Costa Blava que qüestionen la gestió que realitza l'empresa que avalua el litoral i concedeix els certificats de qualitat mediambiental que són reconeguts internacionalment. En el cas local, el motiu és que s'hagi passat a penalitzar l'existència d'aparcaments a tocar de la sorra i que això hagi fet perdre la bandera blava a la Platja Gran.
Tant la bandera blava com la Q de qualitat turística onejaran aquest estiu a la platja de Garbí. Es va néixer divendres passat donant el tret de sortida oficial a la temporada de bany que fa setmanes ha començat gràcies a les bones temperatures. La platja de Gran, que ara concentra la major part de l'oferta de restauració al litoral, s'ha quedat un any més sense distintius, però l'Ajuntament no s'hi conforma. L'alcaldessa de Calella s'ha tornat a mostrar queixosa dels criteris de les auditories mediambientals per obtenir la bandera blava que sí s'havia hissat anteriorment. Qualifica l'empresa que l'ha realitzat de poc transparent i diu que davant d'això farà força amb altres ajuntaments que s'han alçat contra el sistema de concessió.
Ara ja hi ha un cert moviment per part de diferents ajuntaments del país en el qual estan demanant que aquesta empresa no ho porti i que hi hagi major transparència a l'hora de poder donar aquests requisits. I és en aquesta línia que li dic que nosaltres també, doncs, diguem, ens afegirem un grup d'ajuntaments catalans. Alguns d'ells són de Girona. Si més no, s'ha d'intentar intentar, eh? I en aquest sentit...
Són el de Begur, Roses o l'Escala, que han denunciat que l'empresa aplica criteris subjectius i que el sistema d'atorgament de la bandera blava respon a interessos publicitaris. L'empresa a la que es refereix l'alcaldessa és l'Associació d'Educació Ambiental i del Consumidor. A Catalunya només 95 de les 350 platges que hi ha tenen la bandera blava. Aquestes garanteixen la qualitat d'aigua de bany, que hi ha punts de socors i una bona accessibilitat i que hi ha serveis com lavabos i dutxes. Bones sensacions en l'inici de la temporada turística. Les reserves per aquest pròxim mes d'agost superen per poc el 90% aquí a Calella, quan tot just ha començat el juliol i tenint en compte que la gent acostuma a decidir les vacances i el seu destí a última hora. Això marca unes molt bones previsions del comportament de temporada turística i de l'impacte del negoci a l'economia local. L'alcaldessa Montserrat Candini se'n mostra optimista.
Tot això indica que serà, i tant de bo que es confirmi d'aquesta manera i que tot vagi molt bé en tots els diferents, no únicament el sector hoteler, sinó el conjunt, la restauració, en fi, tot el que representa l'impacte econòmic del factor del turisme, sigui el més positiu possible i ajudi que hi hagi el màxim de progrés social.
El Gremi d'Hostaleria del Maresme preveu que també aquest mes de juliol es tancarà amb una ocupació del 90% i que podria arribar al ple absolut de cara a l'agost.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
L'Associació Solidària Malgrat amb el Sàhara ha assegurat que els 10 nens que van arribar ahir al Maresme des dels campaments de refugiats de l'Algèria han descansat amb les seves famílies d'acollida després de més de 24 hores de viatge.
Fins a l'última setmana encara hi havia uns 50 nens sense família, però al final s'ha aconseguit un lloc per a tots, com assenyala la seva presidenta Natacha Frutors.
L'última setmana encara hi havia 40 o 50 nens que no tenien família. Al final de tot, a vegades sempre s'aconsegueix que aquests nens que queden aconseguim famílies arreu de Catalunya, però encara ens faltaven famílies. A vegades el que passa és que algun nen no puja a l'avió per les circumstàncies que siguin i llavors se'ls assigna a la família un infant nou. Però sí, hem aconseguit que tots els nens tinguin famílies.
Les dues nenes que van arribar a Calella no parlen castellà i des de l'associació han facilitat un petit diccionari amb les paraules més claus del seu idioma. Tot i així, els nens es fan entendre en pocs dies, diu la Natacha. L'alcaldessa donarà la benvinguda a les dues nenes el pròxim 16 de juliol a la plaça Sant Jaume i després es reuniran amb tots els altres infants que han arribat a Catalunya a una festa que s'organitzarà més endavant. En aquests dos mesos s'aprofitarà per fer revisions mèdiques. Gràcies a l'acord amb el Departament de Salut de la Generalitat, tots els infants tenen una targeta sanitària.
Els nens arriben aquí amb targeta sanitària com la nostra, que només té aquests dos mesos. Llavors, durant aquests dos mesos tenen les mateixes condicions que qualsevol de nosaltres. Després ja quan marxen hem de retornar la targeta, una targeta sanitària. I en el cas de que siguin nens malalts que necessiten atenció, amb hospitals especialitzats es detecta i es fan informes mèdics perquè el nen es pugui quedar en aquest pis de malalts, que és d'una associació de Sant Cugat que la gestiona d'ajuda al poble saharauí i llavors es queden allà i continuen tenint targeta sanitària.
En el cas que siguin nens malalts que necessitin atenció, es traslladaran a metges especialitzats i es podran quedar a un pis habilitat a Sant Cugat.
facebook.com/radiocalella, Twitter @radiocalellatv.
El Calella Film Festival premia els curts de Martí Sabater i Sergi Puig en el límit 48 hores. Són els guanyadors del concurs de curtmetratges ràpids que convoca el Festival Cinematogràfic Local. Martí Sabater, en la categoria infantil per al treball titulat Parelles, i Sergi Puig, en la d'adults per Recuerdos, els realitzadors van disposar de només dos dies per crear i editar les seves històries de temàtica lliure, però que havien d'incloure una escena cantada.
El límit 48 hores s'assegura que tots els treballs presentats s'hagin ideat i parit en només de dos dies, fent que totes les creacions mostrin elements característics del festival. En aquesta edició s'ha establert la doble categoria d'edat per a infants i adults, amb Martí Sabater i Sergi Puig com a guanyadors per als curts titulars titulats Parelles i Recuerdos, respectivament. El concurs també ha concedit premis a la interpretació per a Víctor Benítez, I Bite Me, i Minerva Borràs, Bidi Dibadi Dibú, el millor guió per Eva Jensen, Inuma. I el millor director ha estat Guillermo Laseras pel curt I With Me.
Això va ser diumenge. La nit anterior, el Calella Film Festival va celebrar la cerimònia d'entrega de premis de les seccions oficials Low Budget i en una gala presentada pels actors Juli Fàbregas i Jordi Díaz.
I el palmarès de la segona edició l'encapçala la cinta Bajo la Rosa, de José Ramos, que es va endur el premi a la millor pel·lícula i direcció. Entre els premiats, el millor guió ha estat per Josep Ciutat, per Moni, i la millor actriu per a la protagonista Smoking Club, Margarita Lascoiti. En la interpretació masculina, premi exequo per a Ramiro Blas i Pedro Casablanca, de Bajo la Rosa. El marc de la celebració va ser a la sala Mozart, on s'hi han visionat les pel·lícules durant aquesta setmana. La presentació de l'acte va ser a càrrec de Juli Fàbregas i Jordi Díaz, que van haver d'anar improvisant a causa de problemes de so amb els micròfons.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
Avui posem en marxa una sèrie de reportatges sobre temes quotidians típics dels mesos estivals.
Temps d'estiu s'estrena avui parlant de la protecció solar i les cremes que hem de fer servir quan anem a la platja. La informació de l'Eix Duran.
Estem a l'estiu i això és sinònim de calor, platja, comprar protecció solar i també és sinònim de les temudes cremades solars. Però ens apliquem bé la crema solar? Quina protecció és l'adequada per a la nostra pell? Com ho sabem? En el reportatge d'avui intentarem donar respostes a totes aquestes preguntes i perquè ens ajudi a resoldre els nostres dubtes parlem amb Cristina Masvidal, infermera de pediatria del CAP Calella. Cristina, bon dia.
Bon dia.
Escolta'm una cosa, estiu és època de calor, platja i de crema solar i normalment comprem una crema un any i aquesta crema, si ens sobra, la podem aprofitar? Per l'any següent?
A veure, d'entrada hauríem d'intentar renovar-la i perquè totes les cremes tenen una caducitat que moltes vegades no hi surt i el més correcte seria utilitzar cada any una crema nova. Mm-hmm. Comprar-la i la de l'any anterior a la brossa.
D'acord. Hi ha molts tipus de pell, però com sabem quina és la protecció ideal per nosaltres?
Bé, d'entrada el que hauríem d'intentar és veure com reacciona la nostra pell al sol, que moltes vegades això ja ho sabem. Descomptat que els nens petits i la gent gran és un cas a part, però la majoria, doncs, bé, una mica condicionat per la foscor de la nostra pell, per la quantitat de melanina que tenim. Aleshores, pells molt blanques que tenen poca melanina, en aquest cas, són pells que de seguida es cremaran, de seguida molt poca estoneta de sol ja tindran un eritema, una vermellor, o inclús pitjor, una ampolla, no? Una cremada de primer grau. D'altres, per exemple, doncs, ja tenen un color de pell fosca i aguanten molt més el sol. Una miqueta el color de la pell ens dona una idea del tipus de pell que tenim i com reacciona en aquest sol. I depenent d'això, haurem d'utilitzar un grau més alt o més baix de protecció solar.
Per tant, la majoria de tipus de pell que ens podem trobar aquí a la Mediterrània, quin factor ens hauríem de posar?
La majoria de nosaltres acostumem a tenir pells bastant clares, pells blanques, i nosaltres, a veure, sempre recomanem a partir de 30 en endavant, 30, 40, 50 factor, per intentar protegir correctament la nostra pell. Això seria una protecció alta. Aquestes proteccions per sota de 8, de factor 8, no són recomanables. En el cas de nens i pells molt extremadament blanques, evidentment, a partir de 50 en endavant, que seria una ultraprotecció.
Llavors, una vegada ens hem posat la crema, ens hem d'esperar abans de banyar-nos o ens podem posar la crema i anar directament a l'aigua?
Mira, en aquest tema el que hauríem de diferenciar és que hi ha dos tipus de cremes solars de protecció. Una que seria el que anomenem filtres físics, que aquestes s'utilitzen en els menors de 6 mesos i és un tipus de protecció que el que fan és que reflexa la radiació solar a la nostra pell, la reflexa i no entra a la pell sense penetrar. Aquests filtres es poden posar en el mateix moment que anem a la platja, però ja et dic, s'utilitzen en menors de 6 mesos i són, clar, són unes pantalles físiques que el que fan és una capa molt blanca que costa d'extendre, una crema molt espessa ho veuràs normalment amb nens molt petitons. El que utilitzem nosaltres habitualment en adults i a partir de 6 mesos en endavant serien filtres químics. Aquests filtres químics no tenen una resposta immediata de posar-la. S'ha d'esperar una quantitat de temps de 30 minutets mínim. Mm-hmm. Aleshores, recomanem sempre posar la crema solar abans d'anar a la platja, a la piscina o a l'exposició solar que tinguem, perquè necessitem aquests 30 minuts per poder fer l'efecte que desitgem. I una vegada estem a la platja, tenir en compte que s'ha de repetir aquesta crema almenys cada 2 o 3 hores.
És a dir, ens posem abans d'anar a la platja,
30 minuts abans,
30 minutets abans,
sí.
I després cada 2 horetes més o menys,
sí,
hem de repetir l'aplicació.
Exacte, també dependrà de si t'estàs banyant contínuament, que en aquest cas, si no és una crema específicament resistent a l'aigua, s'hauria d'aplicar amb més continuïtat encara.
Uh-huh.
O si, pel contrari, estàs molta estona al sol i no t'estàs mullant, que potser aquesta crema et dura més estona. Però a mínim 2 horetes recomanem repetir l'aplicació de la crema solar.
Uh-huh. Llavors, hem de tenir també especial cura amb els nadons i la gent gran pel tema cremades, oi?
Sí, amb els nadons, sobretot amb els nens. Mira, nosaltres des de... Bueno, i pediatria en general, nadons menors de 6 mesos no es recomana que s'exposin a les radiacions solars. És a dir, que un nen de 0 a 6 mesos, res de platges, a no ser que sigui a les 8-9 del vespre a fer un passeig.
Uh-huh.
Però de sol, 0. I a partir dels 6 mesos endavant, sí, i amb molta precaució, sempre utilitzant protectors, per exemple, unes gorres pel cap, roba que sigui molt clareta, que sigui de cotó o de lli, que sigui ample. A la platja, per exemple, també un parasol utilitzar, i evitar sobretot les hores de màxima concentració dels raigs solars, que sol ser entre les 12 del migdia i les 4-5 de la tarda. En aquest tram horari, aquí parlem pels nens, però també s'inclou també tota la població.
Uh-huh.
Si podem evitar aquest tram horari, molt millor, perquè el sol és molt més perpendicular i els raigs incideixen molt més intensament. Aleshores, si podem anar abans de les 12, que és el que no fa la majoria de gent,
sí, sí.
I després de les 4 de la tarda seria ideal. Amb nens, sobretot, ser molt, molt curós amb això, ben protegits, utilitzant la crema solar, a partir dels 6 mesos, no abans, i a part de la crema, buscar robes adequades, parasols, evitar molta estona de radiació solar, perquè es cremen molt fàcilment.
Uh-huh. Ara imaginem-nos que ja ens hem cremat.
Uh-huh.
Què no hem de fer?
Què no hem de fer? Doncs, a veure, el que no hauríem de fer és començar a fer remeis d'aquests casolans que he sentit moltes vegades o que a vegades vegen aquí al cap, aplicar cremes dentrífiques, embenar sense res, posar cotó, posar alcohol, tot això no. El que hauríem de fer, primer de tot, refrescar aquesta zona on s'ha cremat. És, en certa manera, és coherència, no?
Sí.
Tenim una elevació de la temperatura, hem d'intentar disminuir-la. Com ho fem? Doncs aplicant compreses d'aigua fresca, no gel, però sí frescor, va? L'aigua, o directament aigua fresqueta, intentar baixar la temperatura. Si és només una vermellor que tenim, que no hi ha una cremada que ha anat més enllà, si és només vermellor, doncs aquesta, refrescar la zona i aplicar crema hidratant. Intentar hidratar aquesta pell que s'ha deshidratat, en el fons. Si aquesta cremada és superior, si ja tenim ampolles, si ja tenim una ferida oberta, hauríem de venir al centre i tractar-la aquí. Ja posaríem... De moment, a casa, només posar fred. És el que es recomana.
Aquests extrems, suposo que si us trobeu casos, sobretot en estrangers, no?
Moltíssims casos. I en nens,
Nens també.
Realment... escandalós els casos que veiem de nens cremats, perquè pensa que un nen amb 10 minuts de sol, amb una pell blanca com tenen i tan delicada, es cremen molt més ràpid que un adult. I aquesta exposició solar va passant factura, perquè la pell va acumulant totes aquestes hores de sol i fan que, si ja comencem tan petits, doncs quan tinguin l'exposició dels 18 primers anys de vida, això incrementa molt més després en la vida adulta un risc de patir un càncer de pell.
És el que se'n diu que la pell té memòria,
té
oi?
Té memòria, exactament. Això és el que passa. I aquests nens doncs venen amb cremades de primer i de segon grau, o sigui, no només un eritema, una vermellor, no. Venen amb ampolles, venen amb ferida important. que s'ha de tractar, que pot tenir conseqüències després en cicatrius, a la pell, i que evidentment no podran tornar-se a exposar durant bastant temps al sol.
Per tant, no és cap broma això de les cremades solars,
no,
que
no, no,
ens pensem que no passa res,
sí,
que allargar pot tenir efectes greus envers la salut.
Exacte, i no només a la platja, inclús a vegades sense donar-nos compte anem passejant, caminant pel carrer, els nens en el cotxet i venen amb el tros de la cama cremada del sol, no? Perquè no pensem que no estem a la platja i el sol crema igual.
Sí, sí.
És a dir, que molt de compte, sobretot en aquest horari que dèiem, i sempre protegir-nos. Beure molta aigua, hidratar-nos, fruita fresca, evitar el sol, posar a buscar ombres, i la roba que sigui adequada també per aquesta època.
Sobretot, i evitar roba fosca, com
exacte,
hem dit abans.
Que... robes clares, de cotó lli, i que siguin ampletes, de coses senyides al cos.
Doncs Cristina Masvidal, infermera de pediatria del Cap Calella, moltíssimes gràcies per atendre'ns i per donar-nos consells de com hem de tractar i protegir-nos del sol.
A vosaltres.
Moltes gràcies.
Bon estiu.
I ara anem amb la informació del temps.
Comencem la setmana amb el cel serè. De cara demà continuarem igual, amb cel serè. Independentment de matinada i al final del dia es formaran intervals de núvols baixos. Les temperatures seran moderadament més altes. La visibilitat serà bona. Durant el dia hi haurà vent fluix amb cops moderats.
I avui acabem l'infovespre amb una cançó de Charango, amb la cançó Obrim les portes, ja que Calella acollirà a dues nenes saharauis durant aquest estiu. I gràcies i fins demà a la mateixa hora.